Crisis existencials, amb Laia Aguiló, Ariadna Baillo i Pol Angelats.
Hola a tots, benvinguts i benvingudes a Crisis existencials.
El podcast que podries escoltar al bar de la universitat però sense haver de pagar la cervesa.
Nois, avui he pensat que podríem parlar una mica com veiem el futur del periodisme. Al final, els tres serem futurs professionals, si tot va bé, del món de la comunicació.
Toquem fusta.
Exacte. Creuem els dits perquè no sempre és fàcil. I crec que aquest món de la comunicació ens afecta de primera mà. Llavors, volia començar preguntant-vos com creieu que ha canviat la forma de consumir informació respecte a altres generacions. És a dir, com ho fem naltros, o inclús generacions més petites, i com ho feien els nostres pares, germans grans o inclús avis.
Vale.
Per exemple, és veritat que, això partint de la base de que sempre nosaltres, quan consumim informació, el primer lloc on ens arriba són les xarxes socials. Mm-hmm. Després, vosaltres indagueu més enllà? És a dir, entreu al portal del mitjà convencional o com us informeu? Vosaltres ara us heu enterat que hi ha hagut un incendi al poble del costat. Per on us entereu?
Jo per Instagram.
Jo també. Jo realment, això potser sí. Ho faig malament, no vaig més enllà.
O sigui, sí que és cert que Instagram té aquesta cosa de la immediatesa, però dins d'Instagram, per quines comptes? És a dir, acostumen a ser comptes pues, de l'Ajuntament de la Vila o...
Intento buscar les oficials, una mica la font oficial, sí, de l'aplicació, no vaig més enllà, però sempre la font oficial, no fonts que no garantitza una mica doncs, aquesta fiabilitat.
Clar, jo el que passa és que no ho he de buscar... Això és una altra cosa. Jo no ho busco. A mi em surten per històries d'Instagram, per exemple, les de... Bueno, TV3, que...
Sí, 3Cat.
Es diuen 3Cat. Uh-huh. O si no, per exemple, les del meu poble, a Cambrils, jo ja ho segueixo i ja em surten les històries. Llavors, moltes vegades me n'entero perquè em surt la primera, obro, acaba de passar o acaben de publicar i me n'entero.
Per tant, te n'adones... quan estàs a l'aplicació, o sigui, no ho busques a internet...
Exacte. Llavors, a partir d'aquí sí que a vegades sí que li dono el link que em redirigeix a la notícia sencera, llavors ja sí que, diguéssim que...
D'acord.
Indago una miqueta més.
Això sí que vas també... més enllà, eh? Vas
sí,
més
enllà. Sí, una mica sí.
Això també és molt curiós perquè, per exemple, potser a mitjans locals que m'afecten de primera mà, sí que m'informo més o busco més fonts... És a dir, per exemple, jo segueixo dos o tres mitjans, doncs com pot ser Ràdio Ciutat de Tarragona, Reus Digital o Diari de Tarragona mateix, i al mes també. Mm-hmm. És a dir, contrasto més fonts quan es tracta d'un tema que m'afecta directament, com pot ser la tallada d'un carrer per obres,
sí,
que potser en mitjans generalistes...
Més globals, temes més globals.
Exacte, que ja, com que sé un tipus de mitjà que a mi m'agrada... Sí. Ja només segueixo aquell. Després, òbviament, en consulto d'altres, però ja és com casos més específics.
Com la guerra de l'Iran, no? Per exemple.
Exacte.
No?
Jo us volia preguntar, perquè a mi em passa, ara que estem parlant de que llegim, de que no llegim, a mi em passa que quan llegeixo notícies, les llegeixo des del punt de estic aprenent, perquè si jo hagués hagut d'escriure aquesta notícia... Ho hagués fet així, no ho hagués fet així...
Tu mires d'una altra manera, no?
Clar, no m'ho miro des de el només consumidora...
Ciutadana...
Clar, m'ho miro des de... Des de com si... No ho sé, per exemple, els influencers que diuen... Clar, o sigui, jo ara estic mirant Instagram, però no ho estic mirant des del punt de lleure, ho estic mirant des del punt d'això també és la meva feina.
Sí. Exacte, extrapolant el que has dit això, un cop amb una assignatura primer ens van dir que en el moment en què feies aquest canvi de xip... Per exemple, jo estic mirant el Telenotícies vespre o migdia i ja em fixo més en com ho explica, el que deies tu, la forma de redactar, la forma de narrar la història, que no pas el que està dient.
Sí.
És a dir, per què utilitza aquest adjectiu, cap a de quina casa és,
sí.
Saps?
Sí, com... sobretot a mi, jo el que em fixo molt és com a... organitzat la informació dins de l'article. Què hi ha primer, què hi ha després, si ha fet piràmide invertida, que si al mig de l'article hi ha un ganxo perquè perquè no perdis el fil del que és, bueno, el fil de l'article, diguéssim.
Quan et toqui tu, potser, no? Doncs...
Sí, però això és com tota l'estona de dir, Dios, és que no puc llegir una cosa.
Bueno, és normal, a veure, al ser estudiants això implica també mirar-t'ho d'una altra manera. Com, per exemple, una altra persona que potser està estudiant per ser bomber, potser s'ho mirarà d'una altra manera quan hi ha un gat a l'arbre.
Clar, ja és com tan professional, no?
Depèn del professional, s'ho mirarà d'alguna manera algun tema o un altre. No?
Clar, però és que em ve instintiu.
Instintiu, en quin sentit?
És a dir, que quan estic al sofà escarxofada mirant les notícies, m'hi fixo més en com ho fa que el que està fent.
Sí, és com que et corromp una mica. I a mi també m'ha passat...
Vocació, això se'n diu.
Sí, però bueno, no només amb vocació, sinó, per exemple, jo ara quan miro sèries, també... moltes vegades em passa que ja sé què passarà perquè han fet servir tal cosa o tal cosa, perquè nosaltres hem estudiat 2 anys de comunicació audiovisual, perquè són comuns, llavors em passa que ja sé les maneres que tenen de narrar i d'explicar-te i posar-te en context i ja m'ho han... Bueno, estic corrompuda, diguéssim, perquè no em fan spoilers ni els girs de guió ja no em sorprenen.
Sí, sí, em passa moltíssim. Per exemple, estic mirant una sèrie, qualsevol cosa, amb algú altre li dic ara li dirà que és la mare o ara es morirà. I em fa, però per què em fas spoiler? Tu l'has vist? Com ho saps? I dic, però perquè és clar, perquè hi ha hagut un moment que han enfocat la mare en primer pla i tal. Total. Saps com que ho veig molt clar... La intenció que té els guionistes.
Sí, a mi em va passar, per exemple, amb la pel·lícula aquesta de Bajo Teràpia, que no faré cap mena de spoiler, però hi ha un gir de guió que jo al principi de la pel·li vaig dir, vale, aquí passa això. I ben bé que va passar això, i després em van dir, en plan, jo, vaya caca, no? Que
t'he de dir que tot. Potser fa un any, 2 anys que la vaig veure per primer cop, però a mi em va enganxar, eh? No, o sigui, sabia que hi havia un gir de guió...
Per què jo no he vist aquesta pel·lícula?
Pues te la recomanem moltíssim, molt bona. Ara que estem així fent promo sense que ens paguin ni res.
Home, doncs, i per què?
Tipo, jo sabia que hi havia un gir de guió perquè ja m'havia sortit l'espoiler, no sé per on. Però no em va enganxar que fos per allí. Parlant de que em va sortir l'espoiler, perquè òbviament em va sortir per TikTok, si no recordo malament...
Clarament.
També us volia comentar tot això de la... I tots sabem que l'algoritme està dissenyat per els nostres gustos, pel que consumim i per retroalimentar, no? Que surtin aquests tipus de continguts. Llavors, clar, és cert, perquè l'altre dia també ho estàvem comentant, que les nostres generacions, i encara més els que són més joves, no entenen que a tal hora amb aquest canal es faci aquest programa. I no el pots ni tirar enrere per tornar-lo a començar, ni canviar, ni escollir l'episodi. Llavors... Tu ara vas a un nen de 5 anys i li dius si vols mirar Doraemon t'has d'estar a les 5 davant de la tele o si no, no ho podràs veure i no ho entenen, perquè és això i han nascut amb aquesta època...
Immediatesa, no?
Clar, amb aquesta hipersegmentació que tu tens un catàleg cada vegada més ample i infinit on ho pots escollir tot i que el contingut s'adapti als teus gustos i les teves necessitats. Llavors, també parlant, vam arribar a la conclusió de que potser, com a futurs periodistes, tenim la responsabilitat de garantir la diversitat d'opinions. Perquè, al final, si tu només t'escoltes el que tu estàs d'acord, el que vols sentir i el discurs que et vas fent al teu cap, allò es retroalimenta i no veus altres punts de vista que potser en mitjans generalistes sí que vetllen per tindre doncs, totes les diferents opinions.
Jo vull fer un petit apunt, que és com que ens estan tractant com si fóssim nens petits malcriats. O sigui, això està creant purs drogadictes que són incapaços de gestionar la frustració quan alguna cosa no surt com ells volen, perquè sempre tenim el que volem en el segon en el que ho volem. I això passa amb els nens, amb els que són els pares. Mai els hi han dit que no, per jo què sé, perquè és la seva manera de no sentir-se malament per alguna altra cosa que hagin fet, després aquests crios són purs drogadictes. O sigui...
Bueno, perquè ho tens tot al moment.
No, tot... conya!
Com hi anem, tu?
Ho tens tot al moment, quan ho vols, com ho vols, no? I clar.
Vale, estic dient drogadictes, però és que el millor no són drogadictes.
Sí, sí. Aquí t'has passat, però...
Sí.
Però vamos, la no carretera pensis, de Prades no en un segon.
No et pensis, de veritat, no et pensis que m'he passat tant. No et pensis que m'he passat
tant. No, però jo enllaço això... Jo enllaço això que diu la Laia, no? Sí. Que al final el paper del periodisme cada cop jo crec que serà més important per saber quina és la informació veraç i quina no.
I amb Laia, com creieu que es reinterpretarà la professió?
Bueno, jo crec que Laia és una eina més. per fer-les servir. Al final, l'internet, potser a l'inici també es va dir això, no? Que al final l'internet és una eina que et facilita una mica la informació. Doncs la IA també.
I com entrarem en aquesta eina?
Bueno, doncs acceptant que pot ser útil per redactar notícies, sempre tu tenint la vigilància, el control, els límits, però tenint clar que pot ser una eina més. Jo opino que és una eina més, al final.
O sigui, diries que hi hem de portar aquest criteri, no?, el saber diferenciar del que m'agrada i el que no, amb el que estàvem comentant abans, amb la piràmide invertida, el que és noticiable, el que no, hem de tindre aquest criteri.
Correcte.
Però, a la vegada, també crec que hem de fer el paper de... Quan tu li preguntes alguna cosa a la IA, perquè molts cops molta gent fa... Fes-me un repàs breu de les notícies més rellevants d'avui.
Això no.
Saps? Però, per exemple, a l'altra cara de la moneda també som els responsables els encarregats de què dirà la IA, perquè al final la IA no deixa d'agafar informació, tot la treu.
Sí, però això és a partir de, per exemple, és que tampoc ho pots controlar, perquè és a partir de la càmera d'eco d'aquella persona, de, per exemple, tu pots tindre un molt bon criteri i una redacció excepcional, però potser la web on tu ho estàs publicant té un SEO horrible i no surt la primera de Google, llavors la IA ja no te l'ensenya, m'entens?
Clar, però vull dir,
fins a quin punt només nosaltres com a periodistes podem controlar això?
No es pot controlar, és evident, vull dir, cada persona ha de tenir el seu criteri de saber què és el que està bé i què és el que no. Però sí que tenim aquesta... O sigui, jo crec que teniu la raó les dues, però sí. Jo crec que aquest sentit que la IA... al final, nosaltres haurem de vigilar... Jo crec que tindrem la capacitat com a periodistes de posar uns límits.
Jo crec que no sé si també s'hauria... Jo crec que la IA és igual que absolutament tot. És igual que qualsevol tema del que parlem. Si parlem de la vivenda, si parlem de qualsevol cosa. La IA s'ha de regularitzar com s'ha regularitzat tot.
Exacte.
Llavors, un cop això passi i tinguem clar que és ètic, que no és ètic, quins límits ha de tindre i que s'imposin aquests límits perquè jo crec que és necessari perquè hi ha molta gent que se li va molt al cap, doncs llavors ja no serà un problema.
Per tant, podríem arribar a la conclusió de que el futur del periodisme també pot ser que evolucioni cap a posar aquests límits a la IA, no?
Exacte, és jo opino que això,
entrenar-la
seria la solució.
I a dotar-la de, no sé si criteri, perquè això també ho aporta la part humana, però de vetllar per aquesta veracitat, que és al final que cerca el periodisme.
D'una persona professional de la informació.
Sí.
Seria, no?
També hauríem de definir aquí que els professionals de la comunicació són persones formades per això, no algú random que hagi agafat un micro i t'hagi dit... Pues passa tal.
Per això jo crec que el paper del periodisme cada cop és més important per posar aquest límit d'una persona formada i professional a la persona que no ho és, que ho fa per, potser, entreteniment, divertir-se.
O que potser ho fa per informar, però realment són persones que no... No t'haurien de donar aquesta... com aquesta confiança, perquè realment aquestes persones no les paguen per informar-te veraçment. Les paguen per, jo què sé, fer promos, fer no sé què, fer no sé quantos, que això l'únic que fa és corrompre la informació, no? Però que ara és això, està passant com al revés. Ara la gent està confiant més en aquestes persones que no són professionals de la comunicació i que te'n poden colar una en qualsevol moment i no te n'adones, i no està confiant en totes les persones que sí que són professionals.
És que posem una comparació. A veure, potser no està bé comparar, però amb una altra professió, per exemple, un metge. Tu pots ser una persona que no està titulada de metge i en sap molt. Tu potser li pots confiar alguna cosa, però el criteri professional ho farà una persona que té un títol de metge. Doncs passa el mateix amb la informació. Tu pots confiar en una persona que no té el títol, però realment el criteri real el tindrà un professional.
De fet, tot això que dius de criteri, de ser rigorosos, crec que ens has preparat un joc, que com que ens queden pocs minutets de programa, si vols l'anem fent i així ja el tanquem, perquè ens queda poc temps.
Un joc una mica adaptat a les xarxes socials, vale? M'haureu de dir si és una red flag informativament parlant o és normal. Una sèrie de situacions.
Vinga.
D'acord? Sí. A veure, primera situació. Veure una notícia important només per TikTok i donar-la per bona sense buscar res més.
Això està fatal, és una red flag, però vamos, com una catedral.
Red flag com aquest estudi sencer.
És a dir, el TikTok pot servir per descobrir temes, però no pot ser l'únic lloc on confies que una cosa és veritat.
Exacte, en el moment que tu fas servir TikTok com una plataforma per informar-te, has de ser molt conscient que allò és un mala magnum i que qualsevol pot dir la seva. tant per bé com per com dolent. Llavors, crec que és bàsic agafar més d'una opinió i contrastar opinions que es demostri que siguin rigoroses. El que m'ha estat dient durant tot el programa.
Correcte. Següent situació. Veure una notícia a Instagram i anar als comentaris abans de llegir què ha passat. Això és una cosa que potser fem inconscientment.
Sí, a vegades ho faig, eh?
Sí. Sí. Clar, jo a vegades ho faig i llavors miro els comentaris i dic, però què diuen? I llavors és com, ah, és que no me l'he ni llegit.
Els comentaris de vegades és una font que anem a veure, o sigui, recorrim aquesta font.
Sí, i encara fa la pilota més gran.
Mm. I fa la pilota més gran, exacte.
Sí, exacte, o sigui que red flag total.
Red flag, eh? Dir, estic molt informat perquè has vist 3 vídeos seguits del mateix tema. És a dir, t'han sortit el per a ti, no? El per tu, de TikTok, sí. I has dit, ja està, jo estic informat del tema. M'han sortit 3 vídeos i ja sé el que passa.
A veure, millor 3 que 2, no? Potser, però...
Però és la de... Jo vaig llegir l'altre dia... No, vas llegir, no. Carinyo, t'han sortit 4 vídeos de TikTok, que és diferent.
És que això ens passa molt, vull dir, a mi segurament em passa també. Clar. Veig 4 vídeos i ja crec que estic enterat del tema, però no és així.
La pregunta és, quins vídeos? De quina compte?
D'aquí, com, quan, sí. Què...
I per què? Que el per què és molt important de què es vol aconseguir. Sí. Perquè no hi ha ningú que faci les coses perquè sí.
Clar, perquè, sí. Per exemple, a mi em va sortir l'altre dia un vídeo de el New York Times de com 15 minuts, potser no 15 minuts, però 10, que són el màxim, no? Sobre que era un, doncs, la part d'un documental seu. O sigui, que m'ho vaig tragar amb patates. Això és una cosa, però després, Pepito los palos...
Però ja saps d'on ve. Saps que aquesta font, sí, és fiable. Exacte. És...
Clar.
Doncs, bueno, que pots
després,
confiar.
Després tenim tota la part de partits polítics que ara estan creant com un mitjan digital.
Va sortir les notícies.
Encobert, sí. Com a mitjà i no directament relacionat com a partit polític, que on van directament a les noves generacions i a intentar curar el seu missatge a partir de soc un diari i en teoria la meva línia editorial és independent i no estic... molt
juntada. Però sabeu quin és el problema? Que això no és il·legal. Vull dir, al final, un partit polític pot fer un mitjà, si vol.
És feta la llei, feta la trampa.
Com a persona has de saber i has de dir, confio o no confio.
Exacte.
De quin partit és, què està passant, no? Una mica tenir aquest criteri.
Ui, que cada cop és més complicat perquè ja està dissenyat així perquè cada cop sigui més difícil d'identificar.
Exacte.
Sí. Bueno, és que això és problema ja del sistema, eh? I aquí ja ens n'anem a alguna cosa més.
Però sempre ens encanta posar-nos amb el sistema.
Però bueno, com a periodistes podem intentar, doncs, acabar de donar-hi la volta.
Sí.
Vinga, Pol, l'última problemàtica.
Vinga, va, l'última.
I ens acomiadem ja.
Pensar que tothom parla d'un tema perquè t'ha sortit moltes vegades, bueno, aquest ja l'hem dit abans, canviem... Canviar una mica d'opinió després d'escoltar algú que explica bé un tema.
A mi això em sembla perfecte.
A veure, si al final no deixem de ser influenciables i no aplicar el criteri de que, perquè, segons tu, que està bé i que està malament, doncs pots fer aquest canvi d'opinió, però sempre segons el teu seny.
Clar.
Clar, fins a quin punt canvies.
Clar.
Saps? Aquí estaria la línia vermella.
Aquesta informació és verificada, és certa...
Clar, jo diria, si tu veus... Si són coses realment importants, si són coses com valors o coses més banals, doncs és més igual. Si tu saps que aquella informació és verificada, tu tens la teva base construïda ja sobre el que penses d'aquests fets que estem parlant, per exemple, i algú amb bones fonts t'explica X i tu a partir d'aquí dius, d'acord, doncs a lo millor, a partir d'aquesta informació, no a partir del que la persona pensa, a partir de la informació honesta que m'està donant, potser sí que canvio el meu parer. Aquesta és la diferència. Jo no canviaré el meu parer en base al que tu pensis, canviaré el meu parer en base les informacions...
Sí, les dades que m'has donat, els arguments.
Exacte.
Correcte.
Per tant, jo crec que ho has...
Que intens,
que intens. Sí, sí, és que avui estava en modo tertúlia, ja us ho he dit al principi, de què n'opinàveu, perquè jo crec que és una cosa que sí pot interessar a la gent.
Bueno, i al final, com a estudiant de periodisme, tenim aquest deure, també, no?, de parlar una mica d'això.
I al final, mira, escombrem una mica cap a casa, tot i que ho diguem en tots els programes.
Sí, en cada programa.
Ens agrada, Crisi, escombrar cap a casa. Ens
encanta.
Jo crec que ha sigut molt guai la reflexió que has fet final, com per tancar el programa, és a dir, d'aplicar el nostre criteri. I no estar encegats per algú, qui diu algú, diu un mitjà, o diu simplement una font, sinó... ser capaç tu d'aplicar el teu propi filtre per a partir d'aquí formar-te la teva pròpia opinió.
Exacte.
Correcte.
I que al final sempre podem canviar de parer i que som humans.
Sí, sí, i que la vida és una contradicció constant. No passa
exacte.
Res.
Doncs amb aquesta contradicció constant i no sé si bé, ens hem arreglat gaire la crisi existencial d'avui o no, ens acomiadem. Esperem que també us haguem fet reflexionar una mica, però que sempre hagueu aplicat el vostre criteri i ens veiem en el proper programa. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. Adéu.